Hola, bona nit i bona hora. Des d'ara i fins a 11:45 i en rigorós directe, aquí xalem llegint. Som la Núria, la Roser i el Vicenç Brull, que avui ens fa de tècnic. Bona nit, Vicenç. I us convidem a partir d'ara i cada darrer dimecres de mes a compartir mitja hora amb nosaltres.
Bona nit. Avui, com que és el primer dia, us explicarem una mica el perquè d'aquest títol i per què la sintonia que hem triat. Per a nosaltres, xalar és molt important en aquest món i en aquesta vida que vivim i que ens fan viure. I llegir ens fa xalar. També ens fa evadir i també ens fa pensar en moltes coses. També ens fa pensar per després fer. I per això hem triat aquest nom per al programa. I ho diem xalar perquè és la nostra manera de dir-ho i també perquè pensem que el llenguatge és important. I mira, voldríem encomanar-vos aquest cuquet de trobar la manera de xalar llegint. Per això, des del primer dia, voldríem comptar amb les vostres idees, els vostres suggeriments, per saber quins són els vostres gustos a l'hora de llegir, a l'hora de triar els llibres, els temes, els gèneres de lectura. I la música que hem triat de sintonia és una música que és així com a pegadissa. És una música feta per algú que també xala quan la fa i quan la toca i que sap buscar noves maneres de fer melodies i cançons i tocar-les. És el Pascal Comalada. És un músic de la Catalunya Nord que experimenta amb instruments de fireta acompanyats d'instruments de veritat, amb músiques noves i amb músiques de tota mena, i músiques de tota la vida, renovades i reformulades. Esperem que us agradi. Perquè la música és important també quan llegim, perquè sovint ho fem amb una música de fons i pensem que aquesta podria ser una. I també totes les que us anirem oferint avui. I xalem llegint, a vegades, independentment de la història, o fins i tot quan una història ens atrapa i arriba a fer-nos patir. I encara que patim, també ens ho passem bé, perquè ens impliquem en una història, però ho fem perquè volem. Per tant, és un patir, diguéssim, que podríem qualificar de dolç, sobretot si ho comparem amb els patirs que la vida real ens imposa sense demanar-vos el parer. Els patiments del lector poden ser, de fet, poden ser molt forts, poden ser molt intensos, però són uns patiments que hem triat, que hem volgut, i sobretot, no ho oblidem, tenen un acabament. I malgrat això, de fet, ens poden deixar un bon regust.
I, Roser, ara mentre t'escolto, Això és veritat, tots aquests patiments, però pensa que això penso, no seria possible sense la figura de l'escriptor. I aleshores, clar, jo em pregunto que, com s'ho fa un escriptor per lograr de nosaltres, lectors, tot el que acabes de dir. I, ostres, m'ha vingut a la memòria un trosset d'un llibre del Tonino Benacquista, que porta per títol Malavita, quan un dels personatges es troba una màquina d'escriure i fa una reflexió que em sembla que pot il·lustrar com i per què un escriptor és capaç de fer-nos xalar llegint. I si em permeteu tots, us llegiré un trosset, és en castellà perquè no he trobat cap traducció al català, i diu així: ¿Esta máquina permite decirlo todo?, se preguntó sin apartar los ojos de las teclas. Nadie se había privado de juzgarlo. La máquina, sin embargo, no haría distinciones. Lo aceptaría todo. Las churras y las merinas, que per cert són uns tipus diferents d'ovelles. Lo bueno y lo malo. Lo inconfesable y lo indecible. Lo justo y lo abominable. Pues todos los acontecimientos eran ciertos, y esto era lo más increíble. Si una palabra lleva a otra, él debía poder utilizarlas todas sin que nadie le impusiera una sola, sin que nadie le prohibiese una sola. En el principio fue el verbo, le había dicho a alguien mucho tiempo atrás. Al principio seguramente habrá una palabra, una sola. Todas las demás vendrán después. A mi em sembla que no li falta raó,
no.
Perquè en els llibres hi trobem tot això, bondat, maldat, injustícies, coses abominables, inconfessables, i també contes de fades que de tant en tant no van malament. I després, una altra cosa és la imatge d'aquest full en blanc, no?, que... Clar, és tan suggerent perquè és la possibilitat d'imaginar, i si un imagina pot crear. No ho sé, jo penso que n'hi ha com per pensar-hi.
Doncs sí, és com per pensar-hi. Però avui, com que és el primer programa, el que estem fent una mica explicant el que representa per nosaltres això de xalar llegint, no? I clar, la lectura, que és des de la banda del lector que ens situem, mm-hmm. està molt lligada també a situacions, a estats d'ànim, perquè no sempre podem llegir qualsevol cosa i en qualsevol lloc. Hi ha llibres, a més, que requereixen situacions molt determinades. Però el que s'ha de trobar-les. I podem xalar, per exemple, quan en un vagó de tren anem aïllats en un món que és nostre i del llibre que ens absorbeix, i de cop i sobte no ens podem aguantar el riure que ens provoca la lectura, mentre que de reull veiem les cares curioses i estranyes estranyades dels que ens miren, i fem esforços per no esclatar la riallada, i a vegades fins i tot l'esforç ens pot provocar les llàgrimes. Indirectament, si t'hi fixés, la mateixa gent que mos mira, mm-hmm. es fa ja una història del per què riem,
sí,
o del per què plorem.
Això segur.
O també podem xalar en algun instant de calma, la fresca, una nit de finals d'estiu o de començaments mm-hmm. de tardor, com aquesta tardor que tenim. Quan m'ho adonem, de cop i sobte, que aquella frase que acabem de llegir és única, que és genial, I això sempre provoca un sentiment de plaer que és, a mi se'm fa difícil d'explicar.
Sí, és, et diuen coses que no sabies tu com dir.
Exacte.
I dius, hosti, mira.
Però és tan evident que segons quins siguin els nostres costums podem agafar un llapis, marcar la frase, marcar la pàgina o simplement aturar-nos i respirar fondo.
Sí, i també no només on i quan i amb què, perquè el llenguatge només, jo diria les paraules i com estan endreçades per fer una frase. Aleshores, si començo per les paraules. La possibilitat d'aprendre'n de noves, d'aprendre frases fetes, expressions que moltes vegades, encara que traduïdes d'altres llengües, perquè per desgràcia jo no parlo moltíssims idiomes, ja m'agradaria, doncs ens ajuden a adonar-nos que hi ha altres maneres de veure el món, d'afrontar la vida i la mort, no ho sé, això per una banda. I després també, i torno amb això de les paraules i l'ordre en què estan endreçades, perquè crec que això porta un ritme en la narració, no?
El tempo.
I aleshores, doncs, és això, és la música, jo li he dit la música de la narració perquè m'agrada així, i a més, com que m'agrada la nomenclatura dels temps musicals, només sí, sí, per la sonoritat mateixa de les paraules,
no?
D'allò, allegro, allegretto, allegro, man non troppo, piano, pianissimo.
No, no, i bueno, se'n diu així,
com
es diu
el tempo. No sé.
Sí.
Jo és que, i les nomenclatures ja no sé si són les correctes, però a mi em diverteix hasta fer combinacions. Aleshores, no sé, penso que sense ser-ne de tots conscients, això és el que fa que un llibre no el puguis deixar i és un andante con moto i l'altre el degustes a poc i mira, és un lento. Per una altra banda també hi ha la història mateixa que t'estan explicant, no? I tu davant d'aquesta història doncs, et generes unes expectatives i especules que pot passar això, pot passar allò i resulta que passa o no passa, i quan no passa doncs l'autor et pot donar una resposta que ahir em va sorprendre molt, bueno, em va sorprendre, em va agradar, perquè quan un vol fer una cosa nova llavors resulta que t'apareixen un munt de coses durant el dia que et van recordant aquesta cosa nova que vols fer, que és aquest programa. I aleshores en el programa del Canal 33 de llibres ahir a la nit entrevistaven Albert Sánchez Piñol i aleshores una persona del públic havia previst una altra manera de tractar un personatge en una de les seves novel·les. I l'escriptor li va contestar doncs, que ell estava molt content que fos així, perquè al cap i a la fi un llibre és un instrument per passar-ho bé. I en aquí d'això en diem xalem llegint. I esperem que també també xalarem amb moltes altres de les coses que esperem que vosaltres ens anireu descobrint.
I tot i que la lectura és una mica un plaer solitari, però que també podem compartir, que de fet és el que fem aquí ara en aquest moment, és evident que l'altre protagonista de la lectura és l'autor. Com deia la Núria abans, sense autors nosaltres poca cosa faríem. i els autors, i sobretot la seva capacitat de triar les paraules entre totes aquelles que la màquina,
com sí, clar,
l'ordinador o la ploma del, o la ploma ens pot oferir, no? I de vegades els autors se fan tan presents que es converteixen en uns còmplices dels somnis que ens engendren o que ens provoquen les seues històries. I de fet també podem convertir-los en personatges entranyables, que en certa manera passaran a formar part de la nostra vida.
Odiosos.
Sí, però aquests ja els abandones. Almenys, com deia el Penac, no cal esforçar-se a acabar de llegir un llibre si no t'agrada.
I tota manera, hi ha algú que sí que ho fa.
Sí, sí, però jo penso que amb això...
si hi ha algú, ja el convidarem a que ens ho vingui a explicar.
I llavors, què passa? Que amb aquests personatges que esdevenen com algú de la família, per dir-ho d'alguna manera, es poden crear unes fidelitats i ens convertim en seguidors del seu itinerari de contadors d'històries, de creadors de realitats i de ficcions. I també voldrem, fins i tot quan hem esgotat tota la seva obra, poder-la tornar a revisitar, perquè de fet jo penso que les bones obres, la bona literatura, sempre és bona de rellegir, perquè sempre pots descobrir coses noves, algunes que mos havien passat per alt, o que de fet pel fet de no conèixer encara prou bé l'autor no l'havies acabat de desxifrar,
yeah, sí,
no?
Sí,
i
sí.
Per això és interessant de quan has llegit diverses obres d'un mateix autor poder tornar a la primera, no? Bé, per tot això el que volem és fer un programa que sigui prou obert, prou lliure, tant de formats com de continguts, perquè pensem que la literatura i la lectura té mil i una maneres de fer i cadascú de nosaltres la viu d'una manera diferent i voldríem compartir aquestes maneres diferents i aquests gustos. Per això us insistim que us convidem a que ens feu arribar tots els suggeriments que tingueu. I per això també no exclourem cap tema, ni cap gènere, ni els més sabuts, ni potser els menys tractats. I entre els gèneres capdals de la literatura universal hi ha la poesia, que és rica i és suggerent. I doncs ara ens ha agafat mira, el rampell de que us llegirem un poema. És un poema del Pessoa, un fragment només d'un dels seus poemes llargs.
No tinc desig ni ambicions. Ésser poeta no és cap ambició meva. És la meva manera d'estar sol. Quan m'assec a escriure versos, o tot passejant per camins o dreceres, escric versos en un paper que hi ha al meu pensament. Em sento una gaiata a les mans i veig la silueta de mi al cim d'un turó. Mirant el meu ramat i veient les meves idees, o mirant les meves idees i veient el meu ramat i somrient vagament com qui no comprèn el que es diu i vol fingir que comprèn. Saludo aquells que em llegiran alçant el barret de les amples quan em veuen al portal bon punt la diligència sorgeix al cim del turó. El saludo bo i desitjant-lo sol i pluja quan és pluja de cacau, i que llurs cases tinguin arran d'una finestra oberta una cadira predilecta on asseure's llegint-hi els meus versos. I que en llegir els meus versos pensin que sóc quelcom de natural, per exemple, l'arbre antic a l'ombra del qual, de petits, s'asseien rendits, cansats de jugar, eixugant-se la suor del front calent amb la màniga de la bata de ratlles.
Bé, la literatura a vegades també té coses que són com a picades d'ullet, casualitats d'aquelles que et fan dir ostres. I aquest ha passat perquè tant si us ho creieu com si no us ho creieu, sense estar premeditat, la Núria ha llegit, quan ha llegit la primera cita del Tonino Benaquista, ha aclarit que les xurres i les merines eren una raça d'ovelles i el poema de Pessoa que us hem triat precisament i totalment per atzar és ni més ni menys un que es diu El guardià del ramat. I això, no sé, ens dona aquesta sensació de que hi ha com uns fils invisibles que connecten obres i autors que són del tot diferents tant per l'espai i en el temps. Però tornem a l'autor del poema que ha llegit la Núria. és el Fernando Pessoa, que és un dels grans autors de la literatura universal. És un escriptor portuguès del segle passat. I la seva obra és tan rica que ell mateix va haver d'inventar-se diferents pseudònims a l'hora d'escriure-la. I cadascun dels seus heterònims respon a una manera de fer diferent a l'hora d'escriure i a l'hora de crear. Per això, fins i tot, s'inventa per a cada nom un personatge, amb una història pròpia, amb un caràcter diferent, amb un ofici. Podríem dir, en certa manera, que fa literatura amb ell mateix i que ell mateix es converteix en diversos personatges de ficció de la seva ficció.
Està aquí passat l'equador del programa i potser que us diguem en què consistirà, perquè si no, no sé. Bueno, a part de tractar tots els gèneres, com ha dit la Roser, és a dir, tant els lents, els vivatges, el rock, el blues, el heavy, el màquina i tots els nous que ja no sé, procurarem també portar algun convidat. Altres vegades sereu vosaltres els convidats. Algun dia us llegirem algun bocí de llibre, tant sigui per temes com per autors, i quants més suggeriments ens feu, més variat també podrem fer el programa.
I també farem un concurs. Hem pensat que el concurs que us proposem vol anar més enllà de la lectura, i de fet us reptem a fer un intent d'escriptura. Hem decidit que us llegirem un final, el darrer paràgraf d'un conte que ja ha estat escrit per un escriptor o escriptora de renom. I us convidem a que busqueu un relat que pugui acabar d'aquesta manera, és a dir, refer el conte. Aquesta història ha de tindre com a molt una extensió d'un parell de fulls d'in A4. I el que haureu de fer és enviar-lo a la pàgina web de la ràdio, i a dins de la pàgina web, allà on hi ha els correus, heu d'enviar-ho a l'adreça de correu que ja sortirà allà, que es dirà xalemllegint@radiofalset.com, i dels que ens agradin més en triarem un i el llegirem per la ràdio. El premi encara no us podem dir quin serà perquè l'hem d'acabar de lligar. I un altre premi també el referem entre els que endivinin qui va escriure aquest final de conte, que ara us llegirem, però que no us direm qui l'ha escrit. Bé, perquè tingueu temps d'apuntar el dictat d'aquest final de conte, tot i que el podeu trobar també a la pàgina web de la ràdio, ara us posem una miqueta de música i aneu a buscar paper i llapis per poder escriure aquest final d'història. Thank you.
ni mai que ho hagués dit. Admiració. El policia trobà que l'engany era monstruós. Coma. I coma. Havent-me detingut per respondre del meu delicte, coma, un jutge em condemnà a 3 mesos de presó. Punt. Cometes. Perquè havia fet trampa a una vaca sagrada. Es tanquen les cometes. Punt.
Final.
I final de la història. De cara al proper programa, us volem proposar que el protagonista de Xalem Llegint sigui un llibre, que és Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Això m'ho va proposar la Roser i jo no he llegit mai Jesús Moncada. Però arran de la seva malaurada i recent mort, vaig assabentar-me que aquest senyor escrivia i reescrivia les seves obres abans no decidia quina era la seva versió final. I això em va fer pensar en la imatge aquella que abans deia al començament del paper blanc i la màquina d'escriure, i clar, he vist que aquesta imatge només és el començament de la història, després ve la feina. I em sembla que en Jesús Moncada n'hi ha molta i de ben feta.
Doncs sí, de fet, per mi, i no només per mi, el Jesús Moncada és un dels escriptors més importants de la literatura catalana actual. I malauradament també ha mort massa jove, i ara fa uns mesos. I precisament avui, aquest vespre, a Barcelona, el món de les lletres i de la cultura li ha retut un homenatge. Nosaltres des d'aquí també ens sumem amb aquest homenatge i amb aquest reconeixement, que és més que merescut. I pensem, de tota manera, que la millor manera de fer un homenatge a un escriptor és llegir-lo o rellegir la seva obra i fer difusió. Jo he llegit, me sembla que he llegit tot el que ha escrit aquest bon home, perquè a més era un bon home, ja fa anys, i us puc assegurar que és de lectura rica, propera i universal alhora. D'ell, però, i del seu primer llibre, El Camí de Sirga, en parlarem el proper dia, perquè és aquest el tracte, que serà el 30 de novembre, apunteu-vos-ho, i us convideu a que feu la lectura d'aquesta obra, que va significar, com algú ha dit més d'alguna vegada, que Mequinensa figuri en els mapes de la cultura catalana, d'això que en diem l'imaginari col·lectiu nostre i de molta altra gent, perquè ha sigut una obra que ha estat molt traduïda.
Xa moito aturei i quero rematalo, seico que aguante i non podo calalo. Eu non te parin mai son a tua nai. Iso que me dis non é o que faz. Xa moito que veo que o rematar, sei que o aguante e non podo calar. Eu non te parin máis unha tua nai. Iso que me dis non é o que faz. Xa moito que veo moito que veo que o rematar, sei que o aguante e non podo calar. Eu non te parin máis unha tua nai. Iso que me dis non é o que faz. Xa moito que veo que o rematar. J'ai déjà trop attendu, là je veux en finir. Ce que j'ai enduré, je ne peux plus le taire. Je ne t'ai pas enfanté, mais je suis comme ta mère. Tes dires ne se voient pas dans tes actes. Je ne t'ai pas les mains sur mes doigts, ils sont comme des chemins de face. Par terre, la peine est nommée, ma réponse est pas plus vertueuse. J'ai déjà trop attendu de mes enfants. Ce que j'ai enduré, je ne peux plus le taire. Je n'étais pas enceinte, mais je suis comme ta chère. Je t'ai dit, on se voit pas dans chez ça.
Bé, i per acabar aquest primer programa, que esperem que us hagi agradat i que n'hi hagi d'altres, força, us donarem les dades de les obres que hem citat, perquè si algú les vol buscar i llegir, doncs... El primer és una obra del Tonino Benaquista que es diu Mala Vita, tot junt. L'editorial és Lengua de Trapo i la traducció, per si algú li interessa, és de José Luis Sánchez Silva. Han parlat també, han llegit, més ben dit, el poema del Fernando Pessoa, que en aquest cas és el pseudònim d'Alberto Caeiro, que està publicat en un llibre que es diu Poemes d'Alberto Caeiro, amb una editorial que ja no existeix. És a dir, que l'hauríeu de trobar amb un llibre de vell. De tota manera, l'editorial se deia Llibres del Mall. Si algú l'interessa, que el demani, perquè li podem deixar. No us direm de qui era la història que hem llegit, evidentment. I recordeu que pel mes que ve tenim Jesús Moncada, Camí de Sirga, edició 62, col·lecció El Valencí.
I també, si algú vol saber quina música hem estat posant durant el programa, doncs dir-vos que la sintonia i una de les peces que ha sonat és de Pascal Comelade, del CD Argot du Bruit. Hi ha també Gato Blanco, Gato Negro, que és la banda sonora d'una pel·lícula del mateix títol de Fernando Costuritza.
No, Fernando Costuritza.
Jo quan no sé com es diuen els noms agafo i... Oh no, Emir
Costuritza. Emir Costuritza.
Ja els invento. I també hi ha hagut Mercedes Peón i la Penguin Café Orquesta.
Bé, doncs, com us hem dit, trobareu al final del conte que us proposem de completar a la pàgina web de la ràdio de Falset, per si no heu tingut temps de prendre nota. I recordeu que podeu enviar les propostes d'història de màxim de 2 fulls fins a la setmana del 21 al 27 de novembre. I també us recordem que aquest programa el podeu tornar a sentir en diferit després de la finestra d'algun dissabte, que ara no sabem de quin és a dir, que és qüestió d'anar escoltant la ràdio Falset i us el tornareu a trobar.
I ara la Roser us dicta una altra vegada
només llegeixes
i us deixem amb el final de la història que ens escriureu i bona nit.
Ni mai que ho hagués dit. El policia trobà que l'engany era monstruós i, havent-me detingut per respondre del meu delicte, un jutge em condemnà a 3 mesos de presó perquè havia fet trampa a una vaca sagrada. Bona nit. Thank you.